La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. L'àrea bàsica de salut de l'Escala celebra la Setmana Sense Fum amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de respirar un ambient lliure de fum i prevenir el consum de tabac entre els joves. És el tema d'obertura al butlletí horari de les 5. És el tema que acompanyem també de la resta de l'actualitat al local en format breu. Empúries, seguint la tradició, posa a disposició dels visitants una nova peça coincidint amb el Dia Mundial dels Museus. Enguany es tracta d'un conjunt on destaca una figureta de bronze trobada a la ciutat romana. L'agrupació Avi Xaixo commemora 50 anys d'associacionisme sardanista amb una exposició. Es pot veure fins diumenge, dia gran de l'Aplec de la Sardana, que arriba enguany a la seva edició número 44. I estem a la setmana del Mundial de Windsurf, una nova edició del Campionat del Món de Windsurf fins diumenge en aigües del càmping La Ballena Alegre a Sant Pere Pescador. La nova i espectacular modalitat de windfoil n'és la principal protagonista. Enguany hi competeixen 64 windsurfistes, una edició més, no hi faltarà la concentració de furgonetes Volkswagen. A l'agenda d'activitats recordem el grup de lectura de novel·la per dijous al vespre amb el Baile de les Luciérnagas. El divendres, primera trobada d'arts marcials adaptades, dissabte. També actes previs de l'Aplec, inauguració d'exposicions i presentacions de llibres. Diumenge, botiga al carrer, Aplec de la Sardana i cicle literatura i cinema en projecció del fotògrafo d'Emma Thousen, amb Marta Argarona, la seva directora, i Rosa Ros, directora artística. Tot això ho expliquem una jornada, la d'avui dimecres, encara amb tramuntana bona part del dia. Demà ja calmarà, jornades molt assolellades. Dit això, us deixem ara amb l'Espai Alfar, aquest magazín que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i La Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, on avui l'Espai Interactiu entrevista Josep Maria Gili, investigador de l'Institut de Ciències del Mar. A l'apartat de Medi Ambient, amb l'ambientòleg i col·laborador Aaron Marcos, el preu del peix, avui sabrem com ha anat a la confraria de Llançà. Connectarem amb Jordi Fulcarà, patró major de la confraria de pescadors de Llançà. Històries de mar, amb la Ciutadella, de càrrec de l'arqueòleg Josep Bou. Alimentació infantil, en parlarem amb Daniel Molina, organitzador de Xics Gastronòmic, amb Carlos Casabona, pediatre, i amb Josep Maria Portes, xef del restaurant Sacova. Al punt de les 7 notícies, el Next Vespre, amb l'Ali Gina i Montse Manent. Al punt de les 8, l'actualitat local, més l'espai o els oficis del llibre de Judit Covenya Guàrdia. A les 9, la franja musical amb el Sound System i Chelsea Hotel a les 10. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha notícies que tornen, són cícliques, és com... com aquella de l'al·lèrgia, sabeu? O com a l'inici del curs escolar, per exemple. O com que arriba el Nadal i aquestes notícies dels àpats nadalencs tornen cada any. Ara m'enviaven fa una estona un vídeo d'un tiburon en la playa de l'Alguer, en la Mella, en Tarragona. I després de veure el vídeo, experts diuen no, no, i és una tinturera, que és el que habitualment hi ha per la zona de la nostra costa. Que passa que sembla un tauró, però, i és de la família dels taurons, però no, no té res a veure. És a dir, que ja comencem a veure la pel·lícula, saps? Allò de hi ha el tiburón i començarà a mossegar la gent i gent desmembrada per la platja i tal. No. No, una tintorera. Ja està, no passa res. Tota la vida n'hi ha hagut de tintoreres. Sí que és veritat, i parlant-ne amb gent de Ciències del Mar fa uns mesos, ens deien que potser sí que s'apropen més a la costa per diferents motius, però que en tot cas les hi ha hagut i les hi haurà tota la vida, i que en cap cas hem de tenir por, perquè una cosa és la pel·lícula i una altra cosa és realment com actuen aquest tipus d'animals, i els primers no interessats en interactuar amb els humans són ells, que la que veuen una persona giren cua i marxen en llocs on estiguin més tranquils. Per tant, tranquil·litat absoluta, ja podem anar banyant-nos, ja podem anar jugant a la platja, podem navegar, aquells que tinguin la sort de poder-ho fer, ja podem anar amb el matalàs inflable o amb el coixí de cap, perquè no passarà res, no sortirem ni mossegats, ni atacats, ni res que se li assembli. Qüestions que segurament haurem d'anar repetint al llarg de les properes setmanes aquí al Far, perquè aquesta és la primera de moltes, i és que ara tornem a redescobrir el mar. Fixeu-vos, ara tornem a redescobrir el mar perquè arriba a les altes temperatures, quan ha fet ell i ha estat allà fins i tot abans que nosaltres hi fóssim. Així comencem aquesta segona hora. Per cert, parlant de passat, ens n'anem a l'any 2017.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs un bany de dades és el que ens han donat aquest matí des del Col·legi d'Economistes de Catalunya. De fet, avui han denunciat l'acció coordinada de l'Estat espanyol per fer fora, o perquè les empreses canviessin la seu social de Catalunya a altres llocs a fora del nostre país. En volem parlar i volem saber-ne una miqueta més, i per això saludem l'Albert Carreras, que és membre de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Carreras, molt bona tarda. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I com ho van fer?
Bé, aquestes són històries que ja es van explicar en el seu moment, quan el diari Ara, el 1 d'octubre del 2018, va aconseguir, després de que es tranquil·litzessin una mica els esperits dels que ho havien patit, van aconseguir obtenir confidències i informació que ens expliquessin que això, doncs, es va fer amb un conjunt realment coordinat d'accions que van consistir en retirar els fons, els dipòsits de les empreses públiques dels principals bancs catalans, i davant de l'ensurt que van tenir, perquè van retirar milers de milions d'euros en un dia, doncs suggerir-los que no hi hauria problema si canviessin la seu cap a Madrid o cap a fora de Catalunya, en qualsevol cas. I l'episodi aquest de la crisi de la retirada de dipòsit, que va semblar un pànic davant de l'1 d'octubre, va estar perfectament organitzat des del cor de l'Estat, i també tenia aquesta voluntat de forçar una maniobra molt vistosa de trasllats de seus de Catalunya cap a fora de Catalunya.
El que passa és que, segons explicaven aquest matí, és complicat quantificar quines d'aquestes empreses van traslladar realment la seu, ja que doncs, moltes són societats instrumentals, no?
Sí, com es va dir en el seu moment, van ser milers. Però després, quan vas al detall, costa molt arribar a determinar quins canvis són realment les empreses que podem visualitzar i quines no són res més que un dels tantíssims fons d'inversió que tenen entitat jurídica diferenciada en mans d'alguns dels bancs grans i no tan grans que es van desplaçar fora de Catalunya. I això també passa en moltes altres empreses, n'hi van haver de molt grans, n'hi van haver de molt petites. El que sí que podem dir és que pràcticament totes van fer només un trasllat de seu social, no van traslladar l'activitat.
Uh-huh.
Afortunadament. Vol dir que, malgrat tot, s'han sentit més còmodes quedant-se allà on tenien l'activitat. Uh-huh. Però, per tant, aquest efecte propagandístic, aquest efecte d'anunci dramàtic de que tota l'economia catalana abandonava Catalunya i se n'anava cap a una altra banda, doncs quan es mira amb el pas del temps què n'ha quedat, doncs no es veu que n'hagi quedat res en particular. Alguna gran entitat celebra els consells d'administració fora de la seva seu operativa,
sí,
però no s'ha produït un canvi que sigui apreciable, afortunadament.
És a dir, que va ser més una cerca de titulars, per entendre'ns, sí, o sigui, una recerca, sí, de que la premsa, d'alguna manera, doncs, generéssim notícies, obertures d'informatius i titulars en premsa, més, sí, que no pas una actuació real d'empobriment, sí, de l'economia del nostre país.
Sí, podríem dir que és un homenatge que ha fet l'Estat a tots els professionals com vosaltres, que doneu veu, doneu notícia, doneu titular. Doncs bé, això és un homenatge, vol dir que importa molt i té un impacte molt gran.
Escolti'm una cosa, una altra qüestió, bueno, una altra qüestió, però en tota aquesta campanya hi va haver el risc de CaixaBank i Banc de Sabadell, que aquestes dues entitats sí que realment tenen pes específic i per la seva naturalesa sí que van patir un sotrac important.
Sí. Això, aquest article de l'Àlex Pony i l'Albert Martín, el 5 d'octubre del 2018, quan ho vam publicar, doncs va ser un xoc molt important. Nosaltres, des de la Comissió d'Economia Catalana, vam organitzar un cicle de debat per aprofundir en aquests temes, retirades de dipòsits, trasllats de seus, impacte de l'article 155. Vam demanar que els que havíem fet aquesta recerca ens la tornessin a explicar amb calma davant d'un públic, podríem dir, totalment especialitzat en l'afera economista, i després vam demanar a molts col·legues economistes que amb les seves eines de mesura o amb el seu coneixement expert professional ens valoressin quina dimensió creien que s'havia tingut i què havia passat al cap ja d'un any i mig, quan s'havia acabat l'exercici del 2017 i l'exercici del 2018. I aleshores la veritat sigui dita és que en el tema del trasllat de seus es pot dir que l'efecte, quan se'l mira en perspectiva, sí, realment no va tenir l'impacte econòmic real, repeteixo, afortunadament, que s'havia volgut que tingués, i la mateixa retirada de dipòsits, que va ser perillosíssima per les entitats, la van aconseguir resoldre a gran velocitat, simplement atenent a la invitació que els hi feien, que era de dir, ui, això d'aquí s'arreglaria si canviéssiu, si us n'anéssiu de Catalunya. Després han quedat ferides, perquè no només se'n van anar els recursos, els dipòsits públics, que van tornar ràpidament quan van veure que l'acció havia estat eficaç en desplaçar la seu, sinó que també van afectar molts particulars, i aquests particulars hauran anat tornant-hi tot.
Deixi'm fer-li una darrera qüestió, una darrera pregunta. Per què ara? És a dir, per què el maig del 2019 es quantifica o es comença a explicar què va passar ara fa més d'un any i mig, a l'octubre del 2017?
Sí. Bé, ha costat molt que els principals protagonistes diguessin res, fins i tot emparats en l'anonimat més estricte. Ha costat molt, perquè el cop va ser dur i els va agafar allà on els hi feia més mal, amb riscos molt notables, de manera que va haver-hi realment un mur de silenci que era també de supervivència. Mm. Per altra banda, un cop sabut això, doncs sí que hi ha hagut tot de professionals que tenien la mateixa intuïció que la cara descobrien, que era un fet real investigat per periodistes i documentat, i aleshores van començar a fer alguns càlculs, i des d'aquest punt de vista tenia gràcia ja veure les coses amb una certa perspectiva. Passat un any, o tancat l'exercici del 2018, quan es podien, doncs, tenir estadístiques fetes i tancades que permetien dir que ja no estàvem en l'impacte immediat, sinó que podíem veure l'impacte a llarg termini que havia tingut aquestes magnituds. Com que això anàvem veient que començava a ser possible, vam estar pensant des de la tardor del 2017, del 2018, d'organitzar un cicle de debats per l'hivern del 2019, que és quan els hem anat fent, i després hem estat preparant, demanant els textos, mirant de lligar-los, pensant les conclusions, estudiant-les, discutint-les, i després, un cop tancat aquest cicle de campanyes electorals, que han estat un moment de parèntesi, doncs també en punt s'han acabat, doncs, explicar els resultats dels que havien pogut arribar.
Doncs li agraeixo molt, senyor Carreras, que ens ho hagi explicat. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs avui que hem començat parlant de platges, avui que hem començat parlant de socorristes i que, bé, tot això ens comença a posar en solfa de la temporada de platges, avui cal que ens posem drets per rebre el convidat que tenim als estudis de la xarxa a Barcelona. Perquè avui tenim no només el plaer, sinó l'honor de poder parlar amb un dels experts a nivell mundial en meduses. De les meduses ens sentirem a parlar i molt al llarg dels propers mesos. Ens en recordem d'elles quan anem a banyar-nos a la platja, però són presents sempre. I la qüestió és saber si són sempre presents o són darrerament presents de manera més nombrosa i de manera més perillosa, o és que estem fent un ús més intensiu de les zones de platja. Per tant, avui saludem el biòleg marí, expert en meduses, el senyor Josep Maria Gili. Senyor Gili, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom.
Que ara estava parlant amb l'economista i pensava que tranquil es viu al mar, eh? O no?
Bueno, últimament no gaire, la veritat. Hi ha bastantes tempestes, bastanta escombraria, milions de plàstics, i en tota aquesta situació tan estressant, potser les meduses són el menys problemàtic.
Però són un problema, i no sé si es relaciona amb això que acaba de dir vostè. És a dir, les meduses... tenen a veure o l'increment de meduses o la percepció d'increment de meduses, que ara m'explicarà si és real o no, té a veure amb tot això que deia vostè, les aigües brutes, els microplàstics, totes aquestes coses?
Home, en gran part sí. Penseu que una manera de fer una analogia de lo que són les arribades de meduses a les nostres platges seria com si, per exemple, un dia anem a la platja, ens trobem una botella allí a la zona de trencaones, la recollim, a dintre hi ha un missatge, aquest missatge és el mar que ens està dient sisplau, ajuda'm, perquè m'esteu malmetent molt, no? Aquest missatge que llegim és una arribada massiva de meduses en grans quantitats, més freqüent que mai, i a sobre és durant diferents èpoques de l'any, no? És com un missatge que el mar ens diu que algo o molt no hem fet gaire bé, no?
I com hem d'interpretar aquest missatge? És a dir, és un missatge d'alerta, és un missatge de socors més que d'alerta, és un missatge de socors, no?
Bueno, de fet, és una gran, has dit una gran veritat, no? Els oceans han estat durant segles la clau de la vida al planeta, la clau de que els humans siguem sent una espècie prioritària o no, majoritària del planeta. Ens han donat recursos, han permès anar a la navegació, ens han permès comunicar-nos, ha regulat el clima i està regulant el clima. Els oceans han sigut essencials i sempre ens han ajudat. Ara, en aquest moment, l'estació s'ha canviat. Ara els oceans, qui necessiten nosaltres, no? I les meduses són una senyal, entre altres, de que demanen ajuda, no? És com tenir un malalt davant nostre al qual hem de fer quelcom per ajudar-lo perquè es curi.
Ara torno un moment al tema meduses, però em quedo un moment amb aquest crit de socors que ara vostè descrivia molt bé, no? I què és el que hem de fer? Què cal que fem?
Uf, això sí que és un canvi d'actitud radical. Em sap greu dir-ho, però, a veure, nosaltres ja fa molts anys, jo porto molts anys donant voltes com donar alternatives positives, perquè les tenim, eh? I jo crec que la consciència de la humanitat està canviant molt a poc, molt menys del que pensàvem, en gran part mietitzada per interessos, diguem-li, econòmics, no? Però sí que podem actuar de moltes maneres, no? I, de fet, mireu, hi ha també una altra analogia, no? Quan anem, per exemple, al mar, no? Hi ha una preponderància i un increment de la navegació esportiva, que és fantàstic, la gent va al mar, va per la costa, per les platges, tira la barqueta... Però sembla mentida, però és que quan parles amb la gent diu, no, jo me'n vaig al mar perquè tinc ganes de pescar alguna cosa per menjar o pescar alguna cosa per emportar-me, no? A veure, quan anem al bosc no ho fem, això. Quan anem al bosc no anem a arrasar tot el que trobem. Llavors, per què al mar fem les coses que no fem a terra? per què tenim aquesta actitud tan divergent? Per què no ho veiem? Ja no hi ha excusa. El mar ja el comencem a conèixer bastant bé. I ara ens dona, evidències amb aigües brutes, aigües que ens piquen, diguem-ne, la sobrepesca ha reduït moltíssim els estocs de peixos que pesquem, estem destruint els hàbitats, les meduses proliferen... O sigui que, per què seguim actuant enfront del mar de la mateixa manera, d'alguna manera totalment diferent del que actuem a terra, no? Si ens comportem amb el mar com ens comportem a terra, és el primer pas important per començar a canviar les coses, no? I això passa pel dia a dia, passa per l'actitud del dia a dia. Quan anem a la platja, no diem als nanos que arrenquin els eriçons, les algues, les actínies, els pops, deixeu-los tranquils. Això ho podem fer, està a les nostres mans. Quan sortim amb la barqueta, anem a gaudir de navegar, de banyar-nos, de veure aquesta fauna amb ulleres, etc. Perquè tenen que anar sempre amb la canya, la xarxa o la botera. Quan estem en una barca, no tirem els residus al mar. Dimonis, emportem-nos la terra, tirem-nos una paperera. Totes aquestes coses ja les podem fer. Només que féssim això, tindríem el gran pas inicial ja fet.
El que passa que, com que els humans som una espècie estranya, com que no veiem els efectes, no percebem el mal que fem. I el mar, com que queda allà sota...
Sí, però els efectes els estem veient. Estem veient les arribades de meduses, mireu les platges plenes de plàstics i de basura, d'escombraries... Mireu el que ens costa el peix a la peixateria, emporteu-vos un dia a l'àvia al mercat del peix i dieu-li, escolta'm, això, aquests peixos, com eren de mida quan tu els compraves i què costaven? Ja ho veiem. Si no veiem és que no ho volem veure. Les evidències estan davant nostra.
Com deia vostè, l'ésser humà és l'únic animal que s'autoextingeix, no? Que treballa per auto...
Bueno, és conscient que s'està autoextinguint, prenent mesures que sap perfectament que són negatives, però pensem més en el demà que en el passat demà, i per sort, i ara sí que vull fer un clam a de cara al futur, per sort hi ha una joventut, liderats per una sèrie, diguem-ne, el Friday for the Future, no? Que està dient, escolteu, quin món us esteu deixant, no? Tenim que revertir aquesta idea, els humans són tan intel·ligents que som els únics que són capaços de programar la nostra extinció. Llavors, realment això vol dir intel·ligència o vol dir estupidesa? Llavors, d'alguna manera, tenim que ser valedors d'aquest gran benefici que tenim que ser humans i preservar el planeta, perquè sense el planeta nosaltres no tenim res a fer.
Deia vostè en una entrevista, el mar s'hi ha d'anar no només a protegir-nos de les meduses, el mar s'hi ha d'anar a protegir-nos sobretot de la contaminació, perquè el mar molta gent l'embruta.
Sí, bueno, a veure, penseu una cosa, dic, el mar ja s'hi fa de tot, no? Jo recordo quan era petit que trobava molts gromolls d'aquests de petroli i d'alquitrà, no?
Sí, i tant.
Ara no en trobem tants, i no. És en gran part perquè fiquem els carburants a uns dissolvents que tenen que veure amb el sofre i que això no ho veiem, però llavors allò és una mica urticant, no? I ens pot afectar, no? Al mar hi tirem de tot, no? Llavors, el mar s'ha d'anar amb tota la mateixa precaució que quan anem a la muntanya, que quan anem a la plana, a tot arreu. El mar no és una piscina. El mar és un medi natural. Jo me'n recordo com meu pare m'ho deia quan era petit, quan estava a les platges de Mallorca, i era com m'adornava d'oli d'oliva per evitar que,
sí,
que els animals em piquessin, no? Ara tenim fantàstiques cremes solars, super ideals, bueno, hi ha una certa controvèrsia en aquest sentit també, per protegir-nos. El mar tenim que anar amb prudència, però amb la voluntat d'un ambient que no sigui hostil per nosaltres. No és hostil, com dèieu abans dels taurons, no? Nosaltres el fem hostil, no?
Hi ha més meduses o és que ara arriben i abans no ho feien?
No, hi ha més meduses. Això
hi ha més meduses.
Diguem-ne, hi ha més meduses i no només aquí a les nostres costes, a nivell, diguem-ne, de tot el planeta, la comunitat científica s'ha ficat d'acord que en els últims 30 o 40 anys l'activitat humana sobre el planeta ha afavorit que les meduses proliferen en grans quantitats. Per sort, el Mediterrani no és el mar més perillós, perquè no tenim, de moment, cap espècie que pugui causar la mort. Es pot causar molts problemes, però no la mort. Però hi ha moltes més meduses, i aquestes arriben regularment, durant tot l'any, com dèiem molt bé. Després, a l'estiu venen les típiques d'estiu, que les tindrem sempre presents, i tenim que començar a entendre que podem... i tenim que conviure amb aquest problema, no? El problema de les platges, i vull tirar una llança pel que és la nostra costa, Catalunya és l'àrea de tota Espanya i tot el Mediterrani que està millor gestionada per el que són les activitats o els problemes que puguin causar les meduses. Però el problema real de les meduses és el que no veiem, que és més a mar obert, on les meduses proliferen, s'alimenten de tot, s'alimenten fins i tot d'ous i larves de peixos, en la qual fan difícil la recuperació dels bancs naturals degut a la seva proliferació. No?
Les meduses no ataquen, almenys els humans.
No, mai. No, no, és com si enganxar-se un tentacle d'una pelàgia, per exemple, a una persona, es perd part d'aquell tentacle i no li fa cap mena de gràcia a la medusa part d'aquell tentacle. Passa que, clar, nosaltres nedem, ens trobem, topem amb ella, ens assustem, comencem a córrer, ens fa mal, i aquella medusa surt malmesa. Nosaltres també, òbviament, no? Mm. O sigui que les meduses, si són capaços d'anar molt a poc i no n'hi ha gaire, s'ha del seu cantó, veurem una de les meravelles més grans que hi ha als oceans. Ara, precaució.
Ara en parlem d'aquesta meravella, però deixi'm, i ara, 27, haurem d'aturar-nos 3 minuts, però res, una pregunta d'una entrevista que li llegia i que deia que s'han invertit els termes. Hi ha un ordre en el que arriben no només les meduses, sinó altres animals en temporada d'estiu, i s'han adonat que s'ha invertit aquest ordre. No sé si perquè s'han avançat o perquè n'hi han marxat.
No, perquè s'han avançat.
S'han avançat.
Els estius són més llargs, la temperatura és més alta, les espècies costaneres que proliferen només a l'estiu s'avancen, amb la qual cosa, bueno, en tenim més temps. I a sobres, la temperatura roman alta durant més temps, amb la qual cosa aquestes espècies que tenen només una generació en poden tindre dues, amb la qual cosa en tenim més.
Per tant, és una qüestió d'escalfament global, de canvi climàtic, de salinització. Ara li preguntaré, quan tornem a 2:15, li preguntaré sobre la salinització de l'aigua i les aportacions dels rius, que sembla que això fa un temps s'aturaven i que també té a veure amb que s'apropin més allà on ens veiem nosaltres. I seguirem coneixent una miqueta, si li sembla, si em permet, coses al voltant de les meduses. Li demano que no es mogui i que en 3 minuts tornem a conversar. Doncs avui parlant i reflexionant en veu alta sobre el mar i com el malmetem, amb el biòleg Josep Maria Gili.
Navega amb el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Alibabu, alibabi, alibabal, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Som partits i més partits i tots volen governar. Escalaran tot el pambol i aquests fars i el poble ni el tastarà. Chimbombalioli, no menjarem pa amb oli. Chimbombalioli, no menjarem pa amb oli. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Alibabu, alibabi, alibabal, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Quan hi ha
nous governants en nova lleis i justícia s'obren unes contes noves.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant de meduses de mar amb en Josep Maria Gili, l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Deixi'm començar aquesta segona mitja hora amb clau positiva. Quin paper juguen les meduses? És a dir, tot animal, tota espècie, tota vida té un motiu d'existència. Quin és el de les meduses?
Sens dubte, jo us puc assegurar que sempre treballo i penso en clau positiva. El que passa és que la precaució no té per què ser negativa, és necessària, no? Mireu, les meduses són uns organismes que creixen molt ràpid, s'alimenten bàsicament de petites preses de zooplàncton, animals molt petitons, i els acumulen en uns cossos que creixen molt ràpid i tenen una gran quantitat de proteïnes, com pot ser el col·làgen. Aquesta medusa és després un aliment necessari i bastant habitual de moltes espècies de peixos, relativament grans, normalment, com peixos tan migratoris com les tonyines i sobretot les tortugues i altres animals del mar, no? Quan arriben les meduses a les nostres platges, aquestes que venen de mar en fora, com a la pelàgia, i es moren perquè no tenen capacitat de retorn, és un gran festín per la fauna que viu a les platges. O sigui, el seu paper clau és concentrar en un sol cos una quantitat d'energia i de proteïnes molt bona, molt necessària per a la majoria de peixos i tortugues. Aquest paper és clau pels oceans perquè els altres depredadors més grans puguin tenir les poblacions que tenen i puguin sobreviure.
Sovint des del CRAM es fan retorns de tortugues, sobretot tortuga babau, al mar, tortuga careta careta. Jo quan veig les tortugues i quan veig les meduses, si em permet, em qüestiono que realment les tortugues mengin tanta medusa.
I tant, hi ha xifres, dades molt, diguem-ne, molt contundents, que una tortuga, aquesta careta greta, que està tota bava, menja al voltant d'una tonelada de meduses a la setmana. I a més està filmat que no paren de menjar-se. És una presa fàcil, és una presa, diguem-ne, que la troben sense cap mena d'esforç i en grans quantitats, no? És un complement de la seva dieta imprescindible, podríem dir, avui en dia, no?
Sempre es parla de l'arribada de determinades espècies de meduses que no estan a la Mediterrània, o de fet que no estan a la Mediterrània catalana, però que estem que amb l'augment de les temperatures puguin arribar. Parlo de les caravel·les portugueses, per exemple, no? I que de moment fora de les Terres de l'Ebre no se les ha detectat més.
No, hi ha algun registre sospitós, però no m'atreviria a dir-te o dir-vos que realment sigui negatiu, sinó que possiblement es va poder confirmar una mica més amunt, però sobretot a mar obert, algun exemplar aïllat, un o dos, tres exemplars aïllats que han arribat ben bé fins més amunt de Calella, de Palafrugell, no? Però en les quantitats i les concentracions que s'acostumen a veure el que és les costes andaluses, per exemple, no n'hi ha hagut mai, i esperem que no n'hi hagi hagut mai. N'hi ha altres espècies, com la Caribdea marsupialis o medusa, que aquesta sí que fa bastant mal aquí a les costes del Mediterrani, que prolifera molt tota la zona aquesta del Llevant. També se n'ha vist, diguem-ne, el que és el delta de l'Ebre. Ara ja se n'ha arribat a veure algunes fins a la zona de Badalona, per exemple. Per sort, són exemplars aïllats, petits eixams, que arriben dies molt puntuals, i que de moment no són una alarma per nosaltres.
Com se les combat? Si és que se les ha de combatre, és a dir, si tenim un excés de meduses i altra cosa és, no entrem, o crec que ara no és el moment del debat, però si realment se les ha de combatre perquè resulta que com que volem anar tots a la platja, doncs ara hem de començar a matar-ho tot perquè la gent pugui fer un banyet dos dies a la setmana, eh? Aquest és un altre debat, però... Digui.
No, a veure... és impossible, dieu-m'ho així de clar, i a més és econòmicament inviable, no? No, treure les meduses de l'aigua seria pràcticament buidar l'aigua de vida, no? I això, òbviament, no tenim que fer-ho ni cal fer-ho, i a més, penseu que els peixos que encara hi són, les tortugues que les necessiten, no? I nosaltres no estem aquests peixos, o sigui, és absurd, diguem-li, desequilibrar més del que han desequilibrat el que són l'equilibri ecològic dels mars i oceans, no? Les causes més importants de la seva proliferació estan a les nostres mans i passen per reduir dràsticament la sobrepesca. Això sabem que no és fàcil, però és una de les causes més importants. Al reduir el nombre de depredadors i dels competidors, els peixos petits pel plàncton, les meduses estan, com diríem, a l'ambient ideal per poder proliferar. No? La millor manera de diguem, més que combatre, de readreçar el problema, és canviar la gestió dels recursos marins al Mediterrani i sobretot a les àrees que nosaltres puguem tenir competències. No? A nivell de platja, no té massa sentit, però no dir gens, diguem-ne, preocupar-nos per fer actuacions dràstiques de treure meduses, de tirar xarxes, demanar que els peixos ho treuin. No, això és absurd, perquè mireu, us dono una estadística que és l'únic lloc del Mediterrani que tenen, i això és important, perquè veiem la dimensió del problema. Aquesta estadística està basada en més de 20 anys de dades. Si agafem els 3 mesos i mig de l'estiu aquí a les costes catalanes, el municipi i la platja, que durant aquests 3 mesos i mig tindrà meduses, més meduses, com a molt en tindrà de 2 a 3 setmanes, com a molt. I quasi mai més de 3 dies seguits. Què vol dir això? Que no perquè un dia veiem meduses en una platja ja tenim que preocupar-nos que s'acaba l'estiu. El més probable és que el cap dia següent, al cap de 2 dies, ens podem banyar tranquil·lament. I si no, la platja al cantó, el més probable és que no n'hi hagi. Tenim una aplicació que és la Medjeli.com, amb la qual tindrem la informació tan real de lo que passa, i sobretot també l'aplicació que és PlatgesCat aquí de la Generalitat ens informarà diàriament de la seva presència. O sigui, està molt ben gestionat el problema. Les mesures tenen que anar una mica més enllà que fer actuacions a nivell de platja.
Per cert, ara que ha anomenat lo de les reixes, jo recordo lo de la xarxa. Jo recordo fa 20 anys, a Cartagena, ja al Mar Menor, van voler posar xarxes perquè també s'hi van trobar meduses i va ser pitjor el remei que la malaltia. Quedaven allà apretades, es trencaven, acabaven fent... Vaja, va ser pitjor posar xarxes que no deixar-les que arribessin fins a la zona dels banyistes.
Sens dubte, i a més això està corroborat científicament. Les meduses, quan s'enganxen a les xarxes, es trenquen, els tentacles no queden enganxats, sinó que entren dintre de la zona que està protegida per la xarxa i aquests tentacles trencats piquen per igual. El pitjor que li pot passar a una persona és creure's que està diguem-ne, protegida i en el fons no ho està. No? Com dieu, Cartagena, Ceuta, coneixem molts llocs que s'han ficat aquestes banyeres del mar que diuen, però curiosament mai han tingut les dades de les persones afectades dintre d'aquestes banyeres. França, que va ser pioner amb aquesta idea, pràcticament ara ho ha descartat.
I què fem? És a dir, nosaltres diumenge estem a la platja, sortim a banyar-nos, bueno, ens distraiem, ara que tothom li dona per nedar amb aigües obertes, i bueno, tirem una mica endins, no gaire. Però i de sobte, quan tornem, ens trobem que doncs, hi ha un banc de meduses. Què hem de fer?
Bueno, això no, és sobretot, prendre precaucions prèvies. Normalment ja t'avisen que hi ha meduses. Banyar-se a mar obert o tirar un tindre quan diuen que hi ha meduses és una imprudència, això per entrada, no? Ja sabem que és fàcil de dir-ho, però és molt important fer-ho. Com ens diuen que hi ha remolins, la gent es banya, però s'afega, no? El que tenim que anar al mar és protegits. Protegits amb el sentit que volem passar molta estona dintre l'aigua i volem anar molt, doncs una de les millors proteccions actuals, abusar de les cremes solars. Després en podem parlar d'altres problemes que tenen les cremes solars, però la millor protecció que tenim enfront de que si topem amb una medusa per casualitat, si tenim aquesta pel·lícula que entra la pell i l'aigua, aquesta pel·lícula ens protegirà molt de que si ens toca un tentacle, les cèl·lules que es disparen són moltes menys de les que es podrien disparar si no ho portéssim. O sigui, tenim que anar, com ens emportem l'altant pels mosquits al bosc, ens abadornem de crema solar, sobretot la gent gran, els nens petits, i sobretot, abadornar-se molt, de protegir-se molt. Si vols estar molt temps a l'aigua i tens dubtes si hi ha meduses o no, banya't en samarreta, que no passa res, a sobre no ens cremarà el sol. O sigui, les precaucions és la millor manera. I després, si veiem una medusa, unes quantes meduses, sobretot, re de nervis i de córrer. Tranquil·lament. Qualsevol moviment brusc que fem amb la natació atraurà els tentacles de les meduses i ens picaran. Si anem a poc, tranquil·lament, i anem nedant, intentant esquivar-les, no ens passarà res.
I si ens passa...
I sortim de l'aigua.
Clar, evidentment. No, i avisem, no? Escolti'm, compte que aquí hi ha meduses, per tant, aneu amb precaució.
Bueno, tenim els socorristes allí, ells ens diran el que hem de fer. El primer que tenim que sortir de l'aigua, si encara tenim restes de meduses, treu-les amb unes pinces, amb uns guants, perquè no piquin. rentar-se bé amb aigua salada, anar al socorrista, que és el més diguem-li, aconsellable, i si no, el que no tenim que ficar és ni vinagre, ni, diguem-li, ni
amoníac,
ni alcohol, res de tot això. Això el que fa és que quan es pica un tentacle de medusa queden moltes cèl·lules enganxades a la pell i les tenim que desactivar. Si per exemple, el vinagre, l'amoníac, l'alcohol, tot això el que fa és activar la resta de cèl·lules i la picada és molt més greu. Rentar-se només amb aigua salada, si pot ser, aigua dolça en últim cas, sobretot amb aigua salada. Hi ha un recurs que tenen tots els socorristes, que és una dissolució de bicarbonat sòdic,
sí,
que apliquem sobre la pell, això desactiva les cèl·lules que estan enganxades. O sigui, anar amb el bicarbonat a la platja no està gens malament, no? Una dissolució saturada, tal qual. I després, per evitar que aquest verí que s'ha injectat a la pell penetri el ric sanguini i es pugui provocar problemes posteriors, és molt important aplicar sobre la zona aplicada a picada un pack de bosses de plàstic plenes de glaçons de gel, un xoc de fred. Aquest fred és un vasoconstrictor i el que fa és desnaturalitzar aquesta proteïna, que és el verí, i redueix moltíssim els efectes secundaris que pugui tindre. Després de fer tot això, tractem la ferida amb qualsevol antisèptic local i procurem no tenir una altra picada molt aviat, perquè llavors els efectes que sobre el cos es multipliquen es podria produir un xoc anafilàctic. Per sort, n'hi ha molts pocs casos, i la gent normalment, i això és de sentit comú, quan l'ha picat una medusa s'ho pensa dues vegades, després de tornar-se a ficar quan hi ha meduses, i això ja ens salva, no?
Per tant, al principi de precaució.
Aquestes mínimes precaucions, tot tranquils.
Quan l'acomiadava abans de dos quarts, deia l'aportació de rials, rieres, rius, és a dir, aquesta manca de pluviometria, la sequera que ens afecta i que també té a veure, llegia, en l'arribada de les meduses, no crea aquesta frontera natural de salinitat baixa.
Sí, bueno, això passa quan els hiverns són plujosos, com eren els que eren abans. Diguem-li, les aigües que porten el riu, les pluges, fan que l'aigua de la costa sigui un pèl diferent per la barreja de l'aigua dolça, una mica més freda, una mica menys salina, de l'aigua de mar obert, on hi ha les meduses que dominen més, que són les perages nautiluques. Quan venen les brises, que arrosseguen les aigües superficials cap a la costa, si troben una aigua de característiques un pèl diferents, costen molt de barrejar. És com l'oli i l'aigua. Llavors, la climatologia natural del Mediterrani es protegeix. Ara, quan venen aquests anys secs, retenim tota l'aigua als embassaments i tot, doncs afavorim que aquest desequilibri no sigui tant i que les aigües siguin més iguals, en la qual afavorim l'arribada de meduses de mar obert a la costa. És per això que hi ha una certa relació entre la climatologia local o d'aquell any i les potencials arribades de meduses.
I l'altre dia veia un reportatge d'aquests que fan el National Geographic, d'aquests que no saps mai si realment tenen trasfons científic o... Perquè el National en té dos tipus, els que tenen trasfons científic i els que estan fets perquè els miris al canal de televisió. I aquest, no sé ben bé, vaig quedar-me al dubte de quin dels dos tipus de reportatge era. Però parlava de meduses, precisament, i de les més grosses del món. I explicava, creava un paral·lelisme entre... contaminació al riu Yangtze, de l'aparició de les meduses més grosses del món al Japó. Deia, és que la contaminació les alimenta. Vaig quedar amb aquesta idea. Aquí també, a la Mediterrània, no. O no?
No, ni allí ni aquí. El que passa és que les meduses són més resistents que molts altres organismes als nivells alts de contaminació. No, acabaran morint igualment, No, trigaran més. Llavors, la contaminació el que fa és, bueno, pues, mate o afecta moltes espècies dels oceans i elles són més resistents, el que passa que també els acabarà afectant. Això, aquest problema que hi ha entre Xina i Japó ve arrel de cultius que tenen donen de menjar meduses als cultius de piscifactories a Xina, llavors han arribat a produir tantes meduses que les corrents de la zona acaben arribant al Japó. És un conflicte diplomàtic realment important, no? I si a sobre són aigües contaminades, doncs el que arriben no són només aigües contaminades, són les aigües contaminades amb meduses, en la qual hi ha una fricció entre xinesos i japonesos guapa, gràcies a les meduses, no? Però no tant a la contaminació.
I una qüestió que ha dit després, si voleu, poder tractar, jo crec que sí que és moment, i és el tema dels les cremes solars. I quan ho ha dit, he recordat, crec que era, no sé si a Lanzarote o era a Sardenya, algun lloc que no podies posar-te crema solar perquè estava prohibit per la contaminació que produïa les cremes solars dels banyistes. No recordo l'indret.
Bueno, això és una gran veritat, és un dels grans problemes que tenen les empreses, diguem-ne, de cosmètica, fabricades avui en dia. Alguns de les substàncies dintre de la crema, que són els filtres solars, són substàncies que, bueno, quan s'utilitzaven poc o regularment, no és tan important, però perquè tot aquest món funciona per concentracions, no? S'utilitzen molt. Aquestes substàncies, en grans concentracions, en elevades concentracions, són tòxiques per molta part de la vida marina. Fins i tot s'ha demostrat en zones tropicals que malmeten la vida dels coralls i els produeixen el blanqueig i la mort. Hi ha platges d'Austràlia, platges, per exemple, a Hawaii, que està prohibint anar amb cremes solars a la platja. Això què vol dir? Que tenim un gran risc de cara a lo que és el càncer de pell i altres coses, no? El repte que tenen avui en dia les empreses que fabriquen aquestes solars és substituir aquestes substàncies que són filtres solars per altres que no siguin tòxics. I això ja s'estan espavilant a fer-ho perquè ho tenen que fer sí o sí. El problema també és, en gran part, és un problema de quantitat, d'abús de la platja. Com deies molt bé al començament, som molta gent que anem a la platja, anem tots el mateix dia, als mateixos llocs, i el que aconseguim amb les cremes, amb aquestes cremes solars que encara tenen aquestes substàncies, incrementar la seva concentració que malmet o fa mal a la vida marina. Hi han dos problemes paral·lels que es tenen que resoldre. Un, la massificació de platges, que això tindríem que començar a pensar que també és un problema de seguretat, això es té que començar a abordar. I l'altre és canviar radicalment la fórmula d'aquestes cremes solars perquè, que ho serà, però ara estem en l'impàs que es tenen que canviar perquè no siguin tan tòxiques simplement per les altres concentracions d'aquestes substàncies.
Em queden tantes coses a parlar amb vostè que l'hauré de convidar un altre dia. Ho dic perquè algú que ha anat a l'Antàrtida i no parlar-ne, doncs jo crec que és un pecat.
Ui, però això és apassionant.
Per això li dic, i em sembla que compliré aquest pecat perquè no vull ni començar, perquè no acabaríem. Ja li ho dic ara.
Es pot dir-te que per de ficar-te el caramel a la boca, no? Que els estudis recents de l'Antàrtida estan qüestionant l'origen de la vida del planeta.
Buah.
Fins a això s'ha arribat. S'arriba fins a casos com aquests. I jo no m'agradaria acabar sense dir una cosa molt important.
Molt bé, vinga.
I és que, ràpidament, és que tenim la gran sort que gràcies que ens han pres en sèrio el tema de les meduses aquí a les costes catalanes, s'ha creat tota una xarxa d'observadors, de voluntaris, de gent que ens informa diàriament. Els vull agrair a tots moltíssim aquesta informació perquè per a mi és imprescindible per donar-se a vosaltres i a la societat respostes i millors preguntes. I entre aquesta gent, m'agradaria, ara que estem molt a prop de l'escala, de dir una de les nostres grans científiques amateurs, la Marta, que és una noia de 10 anys, que ens informa regularment, ella distribueix a l'escala, em sembla que està a Porqueres, realment, persones com ella, que tenen aquesta il·lusió, aquestes ganes d'informar-nos, canvia el paradigma de com tenim que entendre els oceans. I per nosaltres, que els científics sabeu que malauradament ens escolten molt poc les administracions, la nostra part positiva és escoltar la gent, i més quan la gent, com la Marta, ens ajuda tant a poder-vos donar respostes i com a mínim a plantejar preguntes més resolubles, no?
Doncs buscarem la Marta.
Aquest voluntariat és fonamental. Buscarem els conservadors del mar, com fan això, us asseguro que ens ajuden molt. Ells ajuden a la societat ajudant-nos a nosaltres, i això és molt important, no? Per això tenim molt país que tenim.
Doncs buscarem la Marta, parlarem amb ella i li farem... voldrem saber com ho veu. Josep Maria Gili, només fent un parèntesi en la conversa, l'hem de reprendre ben aviat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres i molt bon estiu a tothom.
Igualment. A reveure. Molt bona tarda.
Gràcies. A reveure.
Segueix la llum del far.
I seguim parlant de sostenibilitat, de medi ambient, de natura. Ivan Fernández, i ho fem amb col·laboradors, eh?
I justament, Josep Maria, agafo aquesta idea que exposava el senyor Gili de la massificació de platges, perquè crec que és el que ens porta a parlar avui d'un tema que preocupa i molt els ambientòlegs. Aaron Marcos, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Temporada molt pobra pel que fa a l'aposta del corriol camanegre, em comentaves?
Bueno, a nivell científic és una mica complexa perquè realment no n'hi ha estudis, els que pocs que n'hi ha són molt locals, i realment no sabem com està la població, però el que sí que sabem és que fa ja un parell de tants, com a mínim, Cubelles, aquesta zona d'aquí, que és la que controlem nosaltres, no hi ha polls. I no han nascut, o n'hi ha postes, n'hi ha parelles reproductives, però els polls no arriben a adults, a diferents sectors.
És ara on aquesta massificació de platges que fèiem referència, una de les causes que provoca que no acabin sortint aquests polls?
Bueno, potser tant com la massificació... Mira, el corriol és un animal que pot conviure perfectament amb la platja massificada. L'únic que la seva zona reproductiva, que és escueta dins de la platja, no es pot tocar, no es pot accedir, no pot haver-hi gossos i tal. I principalment el problema que veiem és puntual. Vull dir, l'animal pot desenvolupar la seva activitat biològica sense problemes, encara que hi hagi gent, però el problema és quan va un tancat d'aquesta zona protegida i agafa els ous, els trepitja, o passa un gos corrents i els trepitja, etcètera, etcètera.
Per tant, deia al començament que és un problema que preocupa molt als ambientòlegs. Potser també aquest és el problema, que només us preocupa doncs, a la gent que us encarregueu de trobar solucions pel medi ambient i la resta de gent doncs, no és conscient del que suposa tot això.
No. Mira, per desgràcia, avui en dia preocupa molt més. I sento si som demagògics, però és que preocupen les colònies de gats dels municipis, que són precisament un dels factors que afecta el corriol cama negra. Es protegeixen molt més colònies de gats que en una espècie que està clarament en declivi i a punt de desaparèixer de Catalunya.
Quin és el motiu pel qual doncs, la gent decideix agafar aquests ous, aquesta aposta del corriol cama negra? Què els porta a endur-se els ous?
Bueno, jo crec que el motiu genèric i principal és la ignorància perquè, o la mala fe, no? Perquè si tu, si tu coneixes com està l'espècie avui en dia, ni et plantejaries tocar res. I després la mala fe ve per part de... Hi ha dos vessants que ens hem trobat que hi ha un mercat negre de col·leccionistes d'ous, d'acord? Que els volien vius per fer mercadeig amb aquests ous. Perquè aquests ous valen més i posar-los a contrallum es veu el poll, m'explico? O sigui, quan més avançats estan, més valen. I després, pues, per part d'Ingrat, sense anar més lluny, vaig trobar un senyor que va veure què fa. I dic, perdó, senyor, què fa? Jo no som pas para mis nietos, no? I dic, bueno, pues, tenim un problema.
Per tant, d'una banda tenim doncs, aquests casos, la gent els fa gràcies, els emporta, però d'una altra tenim també un problema que podríem dir greu, que és el tràfic il·legal d'aquest tipus d'ous.
Sí, però això és dins del problema del corriol, és puntual. I què afecta, i personalment jo m'he trobat diversos casos, aquest any, per exemple, a més, ens estaven controlant perquè va haver-hi una aposta que naixia i ens vam anar a menjar, i quan vam tornar ja no hi havia ous. I era algú que ens estava controlant, ja. És, amb una preparació prèvia i amb alegria. Vull dir, ja sabia que no veien i sabia que no estava monitoritzada. O sigui, que no m'ho agrada.
Però, Aron, això és un... S'entén com un cas aïllat? Això només passa aquí, a la zona del Baix Penedès? O això ho trobem a tot arreu?
Això és un cas aïllat. Això és un cas aïllat en el sentit que quan passa... però no és la principal amenaça d'aquesta espècie, no? Les principals amenaces són altres i tenen a veure amb la falta de consciència en general, perquè la majoria de casos de destrosses de nius que he vist són accidentals en el sentit de, bueno, hi ha un cartell que posa a la seu i la gent hi passa, no? Però potser no sap que pot fer tant de mal, no? I és una cosa que sí que s'ha de treballar per part de l'administració. Però per altra banda, és total, per les administracions, qualsevol, des de la local fins a la Generalitat, perquè on són els punts de cria més forts, urbans, perquè tenim tres focus de cria, bàsicament, que són el Delta de l'Ebre, que el Delta Vertical està més o menys protegit, no? I és un territori molt gran i no té aquest problema de la pressió, i després tenim la zona de l'Aigua de l'Empordà, que té un cert nivell de protecció també. Després aquí al Penedès, incloent-hi Penedès com a Gran Penedès de Torredembarra, tenim una població molt interessant la resta de Catalunya, que està en zones urbanes i que afecta molt la pressió antròpica, o sigui, la gent. I aquí, en aquesta zona, que és on necessita mesures especials, on està oblidat totalment. L'únic que fa feina són les entitats. Si no fos per les entitats, ara, vàries, possiblement ja no hi seria.
Ara, Arona, em perdonaràs, però el que està clar és que amb aquesta mesura de tancar el perímetre de la platja, això no soluciona el problema. És a dir, no sé si vosaltres com a ambientòlegs i com a encarregats, no, de fer aquest tipus d'adequacions, treballeu en altres mesures que no sigui només el tancament perimetral de la platja.
Bueno, això és un primer pas, és necessari, simplement per acotar la zona i, ei, que aquests tancaments poden ser provisionals, eh?
Yeah.
No han de ser, ser permanents, perquè justament a la vegetació dunar no hi cria. El Curiol també s'ha criat la plana salina, que és on no hi ha vegetació. I llavors, normalment ja trobes les postes al mig de la platja. Per això, un tancament provisional durant l'època de cria, doncs podem desenvolupar el cicle reproductiu sense que tingui que afectar els banyistes ni les activitats de platja. O sigui, és perfectament compatible amb un ús massiu de la platja. Mm. Podríem debatre si hi ha un ús massiu, però amb un ús massiu és compatible. Llavors, és una espècie molt fàcil de portar, l'únic que hi ha d'haver una consciència constant o una vigilància quasi permanent perquè no hi hagi aquests punts, no? Aquests accidents, en els que estan molt bé expostes.
El que està clar és que tenim prou quilòmetres de platja com perquè puguin conviure les diferents sensibilitats i les diferents expectatives que hi ha al voltant d'una franja molt estreta de territori, i que cal que comencem a trobar aquesta convivència i a fer-la factible en totes les èpoques de l'any. Aaron, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a entendre la magnitud de la tragèdia que deia aquell, fins a quin punt estem malmetent una espècie i gairebé fins a fer-la desaparèixer. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure. Així arribem a les 5 en punt de la tarda.
El FAR, fet a les 6. El programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I a l'hostal de Can Xim pot passar qualsevol cosa, vist a cebre, poc menjar i molt bé, tot pot riure com plorar, bé pot rebre. I a l'hostal de Can Xim, si no van un xic torrat no cal entrar-hi, que tot va pel broc gros i amb el temps et pot deixar fora de joc.
dimensions dels hostes dalt de la pallissa són. Per pujar hi ha una escala d'aquelles de quita i pont.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.